l'hora negra. Maica Navarro.
Amb esperit nadalenc, Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Roger Escapa.
Quin jersei més preciós, eh?
És el Simón. Per cert, que tenies molta feina ahir al migdia?
Sí, bueno, sí, primer que vam fer l'especial de Nadal del Tívoli amb tota Catalunya Ràdio. I després estàvem aquí al suplement amb tota la redacció preparant el programa. Per què?
No, ahir vaig descobrir per què l'Helena Melero és una lideresa i...
L'Helena García Melero.
L'Helena García Melero és lideresa d'un equip que és un èxit.
I perquè la
diferència entre la capacitat que té la Melero i el seu director, l'Albert, per convocar 100 persones en un restaurant en divendres, amb tots els seus col·laboradors, no va faltar ni un. Bueno, sí,
vaig faltar jo.
Que no van trobar a faltar, en absolut. En absolut. Uh-huh. I com, en canvi, o sigui, la mediocritat amb la que d'altres lideren els seus proves que no són capaços de convidar ni a un cafè amb llet a la cantonada per Nadal. Diferència.
És veritat que...
És una diferència important.
L'àpat del suplement el va formar el que seria el nucli dur de l'equip. Va pagar la Melero 100 col·laboradors?
No, cadascú van pagar 40 euros.
Ah, clar, home.
Què vols dir? Ah, però escolta, m'estava allà. Manolo Milán Mestres, Pilar Eire, Rebeca Carranco...
No sé com ho vaig poder perdre.
Tothom, 100 persones, amb un sorteig inoblidable, em va tocar una ampolla de cava que vaig regar, vaig obrir així...
Val a dir que jo estava convidat a aquest dinar, eh?
Ja, però... ja. I, clar, però tenies altres coses més importants
que fer, no? No, més importants no. Però jo pensava que pagava la Melero.
Ja, sí, clar.
No vaig venir perquè...
Va anar un vegetarià. Sí, no, però
mira,
escolta'm.
Avui el que no et pots perdre és l'entrevista que li fa l'Àlex Gutiérrez del diari Ara a la Melero, precisament, que és una dona que fa molt poques entrevistes.
Sí.
I està molt bé, la Melero.
És que és espectacular, aquesta tia. És que a mi em fascina. Em fascina ella, em fascina com a periodista, la seva capacitat. No sé, jo vaig cada dimecres a fer la secció de l'Hora Negra d'allà, de l'Hora Negra amb el Tot es Mou.
L'Hora Maica.
I és increïble.
T'ho passes
increïble.
Millor amb la Melero que el suplement. Ja ho sé.
Absolutament, sí. Uh-huh. Això algú ho havia de dir. Bueno, és que, clar, no
el que passa és que després vas voltant per Catalunya i et passen coses com aquesta. Perquè dilluns, després del programa especial de la Marató, jo tenia el mòbil apagat perquè havia treballat 28 hores seguides, rebo això al telèfon mòbil.
Roger, estic a Tàrrega i he entrat a l'església i aleshores m'he posat a ajudar aquí una senyora, que és l'Anna Maria Casas, i de sobte em diu, com et dius, Maica? I li he dit només Maica, i m'ha dit, i com has dit?
Que és la Maica Navarro famosa, del suplement.
Sí, no la de la Vanguardia, no la de la tele, no, la del suplement de Catalunya Ràdio. Sí.
I amb el Roger també, cada setmana us escolto a les 6 del matí i m'agrada molt el vostre programa del suplement. I la Maica, quan parla, estic esmorzant, és l'hora que esmorzo. I em fa gràcia, però a vegades penso... Home, una cosa que no hi hagi tants crims i tantes...
Ara m'ha vist molt disposada a ajudar-la.
Que no ha fet tants crims, vol l'Anna Maria. Una abraçada per l'Anna Maria des de Tàrrega, de part de tot l'equip del suplement.
Absolutament meravellosa. L'Anna Maria, que ajuda a l'església, em va fer una ruta per aquella església que tenen fascinant amb aquelles pintures.
Però a Tàrrega, si hi havia alguna... hi havia un crim, o...?
Clar, jo vaig anar per l'amor de l'Anguera, i vaig estar passejant per allà, per Tàrrega, per l'Anguera. És més, ella coneixia molt el pobre senyor Anguera, és un crim que encara està per resoldre, i em deia que li preguntava, venia molt a missa l'Anguera? I diu, no venia pas a missa, però vaja, era molt estimat. I sí, l'Anna Maria, una salutació, molts petons, ara estarà esmorzant, i que em va fer molta il·lusió. Clar, jo perquè la vaig ajudar, Jo és que estava... Vaig entrar... m'agrada entrar a les esglésies. I vaig entrar allà i veia una senyora que estava allà bellugant trastos, dic, vol que l'ajudi? Sí. I, bueno, això va, així va començar.
És mig quart d'11 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, això és l'Hora Negra de la Maica Navarro. Avui, amb la Maica Navarro, farem una mica de balanç d'aquest 2023 i concretament d'un tema delicat que preocupa i força i que segur que serà un dels grans reptes policials de cara a l'any que ve, que és la multireincidència. Per parlar-ne, avui a l'Hora Negra de la Maica Navarro ens acompanya l'advocat Emilio Zegri, que ha fet un informe per encàrrec de diverses associacions empresarials i comerciants catalanes per proposar solucions al problema de la inseguretat ciutadana. Advocat Emilio Zegri, bon dia, bona hora.
Què tal? Bon dia i bona hora.
I gràcies per acompanyar-nos avui al suplement. D'entrada, anem a definir què considerem per un delicte multireincident.
El delicte multireincident és aquell que tots coneixem, totes les poblacions catalanes coneixen, i la ciutat també, que és quan et trobes amb una persona acusada de fer un furt i aquesta persona resulta que té 40 antecedents penals per delicte lleu.
És allò quan...
Per 40 furs.
Quan moltes vegades que la gent es posa les mans al cap i diu, ah, sí, l'han detingut, i entrarà per una porta i en sortirà per una altra.
Sí.
I quan la policia, amb aquestes rodes de presa, es va al balanç o la nota de fulano i mengano, detinguts 80 vegades a l'any, i la gent es pregunta, com pot ser un senyor o una senyora detinguda 80 vegades si és la que està protagonitzant una delinqüència que és veritat que no, en principi no va contra les persones, que no lesiona físicament, però que pertorba, que és reincident, que té una sensació d'impunitat, de que tu vas robant, i que no passa res, i que genera molta inseguretat ciutadana i que és, sense cap dubte, un dels grans reptes de la seguretat en aquest país.
Sí, i que econòmicament té la seva importància, perquè és el que determina el que es diu en el món del comerç la pèrdua desconeguda, que és de milions i milions d'euros a l'any.
Molt bé. La majoria dels delictes els cometen delinqüents multireincidents, aquests delictes menors?
Sí, ben segur. Ben segur, és així.
Molt bé. Realment, Maica, les dades demostren que hi ha més delictes o és també una qüestió de percepció de la ciutadania?
No.
O una qüestió política, també, dels últims anys?
No. Jo crec que el tema de la multireincidència és una realitat. És cert que... si parlem de la ciutat de Barcelona, que és la que té més... Però el problema de la multireincidència passa a Barcelona, l'estan vivint i és un debat ara mateix a Calella, però passa també a Girona, Lleida i qualsevol altre municipi. És cert que a Barcelona hi ha una més multireincidència. Per què? Perquè el delinqüent té més oportunitats de furtar, perquè hi ha una gran quantitat de visitants, a més, en punts molt concrets, i és on aprofita el multireincident doncs, per furtar mòbils, carteres, que és doncs, transport públic, esdeveniments o concentracions.
I aquí la Maite ha incidit en un tema important, i és que realment el que passa és que hi ha un turisme delinqüencial.
Exacte.
És a dir, les organitzacions que es dediquen al furt, entre altres coses, ubiquen, fan turisme, és a dir, anem a Barcelona, anem a Milà, anem a París perquè hi ha els Jocs, anem a Barcelona perquè hi ha la Copa de l'Amèrica...
Es van bellugant.
I, de fet, fa poques setmanes recordo que aquí vam parlar amb la Maica del cas aquell del robatori amb el mètode del Matallaó, en què els detinguts amb nombrosos antecedents van quedar lliures instantàniament.
Uh-huh.
Què està fallant?
Ah, aquesta és una magnífica pregunta. És la mateixa pregunta que va fer un comerciant el que es va convocar a una conferència al Col·legi d'Advocats, que era dicotomia, llibertat, seguretat. No? Què falla? Falla el Codi Penal. Falla la dotació policial, malgrat que s'està incrementant. Fallen les mesures processals. Fallen moltes coses de l'aparell diem judicial, sobretot. Uh-huh.
Què diu el Codi Penal sobre els autors reincidents? Perquè hi va haver una reforma recentment.
Els autors reincidents, jo vaig ser pare d'aquesta reforma, i ho dic amb tota modèstia, no? El PDeCAT la va introduir al Congrés, i la reforma consistia en que amb tres delictes comesos anteriorment, són delictes lleus, són faltes. Per això, el que es deia abans, faltes. Uh-huh. Per això no van a la presó. Doncs, amb tres delictes anteriors, aquella persona que comet un nou furt...
Amb condemna ferma, això és molt important.
Amb condemna ferma, si tens tota la raó, és condemnada per un delicte menys greu.
Uh-huh.
És a dir, ja és un delicte, no una falta.
Uh-huh.
Llavors, si té uns antecedents penals, la propera vegada que delinqueixi hi ha de complir presó.
Exacte.
Aquesta és la qüestió.
Aquesta era la reforma que van posar. És a dir, perquè va haver-hi molta pressió per part de l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, recordo l'Albert Batlle, un dels lideratges,
sí.
El PDeCAT, com es recordava l'Emili Segrí, és qui ho porta al Congrés, però també és veritat que hi havia una gran pressió de comerciants, i ara penso en Lluís Sans...
Sí, estem parlant d'any 19, just abans de la pandèmia.
Amics de la Passeig de Gràcia, on estaven parlant de... Més d'un miler de furs a la setmana a la ciutat de Barcelona, per denunciats. Després hi ha tot un número de furs que no es denuncien. I això va ser una iniciativa que es porta al Congrés. El que passa que en el moment de la seva votació i aprovació, els socialistes i el PNB introdueixen una esmena que canvia l'esperit d'aquesta reforma i que ha provocat que, anys després, el titular és que aquesta reforma no està funcionant. Per què no funciona? L'advocat deia, el Segrí explicava, és veritat que per incrementar la pena d'aquesta persona que furta, ha de tenir 3 condemnes prèvies. I el polític va introduir aquesta esmena que deia, vale, sí, però, escolta, i si són furtar 3 barres de pa per necessitat? I amb aquest pensar, hòstia, que pagarien justos per pecadors, el que introduïs és, sí, 3 condemnes fermes, però que siguin per delictes per uns danys superiors
a 400
euros.
És a dir, 3 barres de pa, com que no sumen 400 euros, aquí no entraria.
No, cada una de les condemnes ha de ser per superiors a 400 euros.
Entre les 3, perdó.
Entre les 3, 400 euros. I clar, dius, què problema? Què és el que passa? Quina és la realitat que es troben ara els jutjats que han de condemnar aquest jutjat de reforç que té davant un detingut que li ha portat Mossos la Guàrdia Urbana de Barcelona i diu, vale, fulana, t'han detingut 3 vegades anteriors i t'han condemnat 3 vegades anteriors. I com sé jo que aquestes 3 condemnes sumen 400 euros? Un podria pensar, en el 2023 que estem, entro un ordinador i dic, Maica Navarro, a veure, condemnada tal... I el problema és que a desembre del 2023 aquest jutge, aquesta consulta no la pot fer.
Per què? No, aquest jutge ha de demanar
cada jutge trobar cada jutjat que busqui aquesta condemna, que busqui la quantia, amb l'afegit que en algunes sentències ni tan sols consta la quantitat.
Sí, perquè
per
l'únic requisit és que siguin menors de 300 euros. De
i això afegeix que estem parlant d'un jutge de guàrdia de reforç que potser té al davant durant un dia 50 detinguts. 50 detinguts. És impossible. És impossible. I, per tant, no està funcionant. No està funcionant.
El que es va introduir amb tota la bona fe és una mesura que ha boicotejat el projecte.
Sí.
Llavors, la solució.
Clar,
la solució
és important...
treure aquesta clàusula.
Clar.
I dir, en els casos en els que el jutge vegi que els 3 furs anteriors són mínims o són, en fi, no tenen cap importància, podrà rebaixar la pena.
És a dir...
Cosa que obliga la defensa a demostrar aquest fet, si un cas, no el jutge.
És a dir, hi ha un sentiment generalitzat que jo crec que és el que una mica... que l'Emili Segrí està aquí, a part de ser un excel·lent lletrat, perquè, i molt coneixedor d'aquest tema, em va fer per encàrrec d'un grup
de comerciants
i gremi d'hostalers, bueno, forces vives importants d'aquesta ciutat, un informe on, a més de fer la foto, crec que hi havia un missatge final que jo crec que és el que s'ha de revertir. Hi ha com una mena de sensació generalitzada en aquesta ciutat, en aquesta societat, per part de tothom, de polítics, de fins i tot diria en algun moment d'alguns responsables policials, de dir, bueno, tenim un número de furs al dia que és assumible per la ciutat amb la que vivim. Què vol dir això? Què vol dir això? El que és incomprensible és que hi ha determinats delinqüents que són professionals de la delinqüència, ostres, que estem mirant amb una mena d'idealització i de, bueno, clar, com que no t'han fet mal per emportar-te la cartera o el mòbil, escolta'm, però què és això? I que la gent veu estupefacta i el policia de carrer amb una impotència absoluta quan detens una i una altra vegada el mateix paio, la mateixa paia que està fent d'això un jauja, perquè la impunitat és absoluta, l'important és, es pot millorar això? I es pot millorar. Ara, ens hem de remengar tots, i es pot millorar, perquè sí, no és sostenible.
Jo he tingut molta interrelació amb molts actors d'aquest tema, i realment la qüestió ha millorat. És a dir, ha millorat perquè està augmentant menys. Està augmentant,
la delinqüència. Sí, està continguda.
Va haver el temps de la pandèmia que va baixar, però està millor. S'han augmentat les dotacions policials.
Això
hi ha
sí.
grups especialitzats fantàstics. Hi ha un grup que es diu Titani, que és el grup de, un grup dels Mossos que és molt efectiu, que es dediquen als rellotges. No?
Exclusivament rellotges des de...
Que roben, no, no furten rellotges. Jo crec, detecto que la gent s'està posant les piles. Els partits polítics, els jutjats, la degana dels jutjats d'instrucció està fent una labor fantàstica, l'Audiència Provincial, la Fiscalia i la policia.
Una cosa
hem de ser optimista.
Una cosa és un fur i l'altra cosa és quan en aquest fur
hi ha violència.
Aleshores, ja no és un fur.
No és un robatori.
Sí. Aleshores, aquí les conseqüències també són diferents.
Són diferents, però també hi ha un problema, i és que la llei diu que els furs, els robatoris, els delictes d'agressió sexual, una sèrie de delictes, tindran, si es detecten de forma flagrant, és a dir, si s'agafa el delinqüent
en el moment
del delicte, tindran un procés ràpid. Això ho diu la llei. I aquest procés ràpid, com a màxim, és un mes o dos mesos, però no es compleix. És un any o dos anys. Per
no,
què?
No, clar, perquè
no hi ha jutjats suficients, perquè no hi ha audiències suficients, perquè l'execució també es dilata. És a dir, es tracta de mesures processals. D'arbitrar mesures processals.
Aquests jutges de suport, que tenim dos ara mateix per aquests detinguts diaris de...
Delicte lleu.
Del delicte lleu, que són aquests dos jutges de suport, que reben i fan una feinada, això és indiscutible. Avui, quan un mosso, un guàrdia urbà de Barcelona, deté en aquests moments, que estic convençut en aquests moments, ja estan detenint algú que ha furtat, o hi ha un grup de fures de paisà que està al darrere d'algú que coneix perfectament, per enganxar-lo en el moment flagrant de fer la detenció, de fer el robatori i detenir-lo. Doncs quan el detenen, que ja no se l'han... el paper que li donen, vostè vagi amb un jutjat de reforç per un delicte lleu i de rapidesa, Estem parlant en aquests moments que estarà citat per abril-maig de l'any que ve. Abril-maig de l'any que ve. Entre el desembre i abril-maig de l'any que ve, digue'm les vegades que podran detenir encara. És més, jo crec... Ahir, mira, parlava amb un músic que em deia, aquí hem detingut amb un que per identificar-se m'ha donat el paper de la detenció d'una hora abans. Sí, és així. Clar, això que pot fer gràcia és que és insostenible. I ara tenim una cita, i al marge de la cita, de la Copa d'Amèrica, però la Copa d'Amèrica serà un moment que ha de permetre començar a fer determinades coses, perquè si no, se'ns menjaran. I un pot pensar, si li roben el cabell, visita i està de pas, però és que no és això, és que implica molt més, és que és insostenible, i jo crec que es requereix un plus d'esforç col·lectiu de tothom per donar-li la volta a una situació que, a més, amb una delinqüència, que és veritat que hi ha més policies, hi ha un més convenciment, però ja els delictes estan pujant en general.
Amb la Maica Navarro, parlant d'un tema que està d'actualitat, que és la multireincidència. Per cert, Maica, que tinc aquí, aprofito per colar la falca, i és que, a tu t'interessarà, s'ha estrenat el Sembla Ficció a l'Instagram i al TikTok de Catalunya Ràdio, que és la sèrie de Crònica Negra que presenta el Guillem Sánchez, que és company teu, on hi repassa 10 casos de pel·lícula, robatoris de rècords, suplantacions d'identitat, de segrets d'un gat amb smoking. Es podrà veure cada dissabte a TikTok i a l'Instagram de Catalunya Ràdio el Guillem Sánchez, que debuta també a Catalunya Ràdio amb aquesta Sembla Ficció.
Un aplaudiment pel Guillem.
Sé que te l'aprecies, el Guillem.
Home, el Guillem va ser el meu substitut al Periódico de Catalunya. Sí. Molt bé, i ara està treballant amb el Carles Porta i la Puntsí. Però
se li acumula la feina.
I a més és una excel·lent persona. Gran periodista i excel·lent persona.
Emilio Sagrí, moltes gràcies avui també per posar-nos una mica de llum a aquestes dades.
Bon Nadal.
Maica, tens molta feina aquests dies o no? Cuines?
No, aquest any no. No perquè tinc la casa encara amb obres i no... Però hi haurà canelons de la mare. Farem aquest any 24 i 25 a Santa Coloma de Gramenet.
Què fas per Cap d'Any?
A Cap d'Any, ostres, és que no puc dir perquè és el pijerío...
Doncs
no ho diguis. No, sí que ho diré. M'han convidat a passar el 31 de desembre...
A veure...
El Via Benetton!
El raïm, fas el raïm al Via Veneto.
Sí, sí. Bueno, vaig amb el Paco Marco i la seva família.
Ah,
el que passa és, clar, què em poso jo pel Via Veneto?
Doncs vigila que el Via Veneto sí que hi ha florero, eh?
Anda ja, tonto. I tu què fas? Tu tens alguna cosa que celebrar?
No, doncs celebrar-ho amb un nen de 2 anys de la manera que es pot celebrar el cap d'any amb un nen de 2 anys.
Els 3 estareu a caseta?
M'espero que vingui algun amic, també, que tingui crios. Sí, sí.
Ai, quina cosa més maca.
Bueno, vull dir que sí, sí, tampoc no pots
aspirar. Però tu menges raïm, no?
Sí, home, clar, que mengem raïm. Sí, sí.
Veles,
no et garanteixo que el raïm el faci a les 12 de la nit, perquè és una hora en què potser ja tenim algun que dorm, sí. Jo crec que farem diferents capítols de raïm. Un a les 12 del migdia aquí al suplement, perquè aquell dia hi ha programa, 31 de desembre. Després les campanades a Catalunya
el
Ràdio.
El 31, que és dissabte o diumenge?
És diumenge. És diumenge.
O sigui, el 30 jo haig de venir.
Sí.
Sí?
Sí, home.
Vale.
Dissabte que ve, secció.
Vale.
En directe. 5 minuts per 2:15 del matí. Fem una pausa i Joel Joan.
Aquest mola.
El suplement.
Aquest sé qui és. Que és molt important.
Ve de fer Escape Room, ara en parlem. Escape Room 2 al Teatre Condal.
Sí.
I has anat ja?
Sí.
Te la recomano.
Sí.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.